Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I també hi actuaran els Amics de les Arts, que presentaran el disc Allà on volia. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto. Per cert, que els Amics de les Arts també toquen avui al Festival Festiu a Calonge, al Baix Empordà. El concert és a les 10 de la nit i encara queden algunes entrades a la venda. I no marxem de l'Empordà, perquè el Festival de Cap Roig avui és el torn de Vanessa Martín. La cantant malaguenya presenta Placeres y Pecados, que és el seu vuitè disc. Encara es poden comprar entrades pel concert, que serà a les 10 de la nit. I el Festival Acústica de Figueres ha anunciat que s'afegeix al cartell la guanyadora de la segona edició d'Eufòria. L'espectacle el conduirà la presentadora del concurs, Marta de Torné. També hi actuaran la resta de finalistes de la segona edició. El concert serà el 31 d'agost i les entrades es podran comprar a partir de demà. I dels programes de festes majors del país, avui a Amposta hi ha concert de Cesc Freixes. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona. El cantant penedesenc tocarà a les 10 i encara queden entrades disponibles. I a la Festa Major de Gràcia, a Barcelona, avui hi actua la Su. Jo vull tenir productor per mi tenir tot. Seu nosaltres que se'm cremin les galtes i dormir fins a les 10. La cantant gracienca tocarà a la plaça de les Dones del 36 i a la plaça de la Vila i farà parada al grup de versions Préssecs. Per cert, que a la Vila de Gràcia l'Ajuntament de Barcelona comença a esborrar ja les pintures de Tourist Go Home que van aparèixer dimarts coincidint amb l'inici de la Festa Major. Brigades de neteja s'han encarregat de pintar al damunt els grafitis. Pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, com sempre, l'Espanyol presenta el seu primer fitxatge de l'estiu, el català Pere Milla. És un futbolista lleidatà de 30 anys que signa pel conjunt blanc i blau fins al 2027, Pol.
I refusant ofertes d'equips de primera, el traspàs s'ha tancat per 2,5 milions més variables. En la presentació del davanter també va parlar ahir el director esportiu Fran Garagarza. Després de la polèmica pel seu estira i arronsa amb el tècnic Luis García, va reconèixer que no ho està passant bé.
Difícil, muy duro, no lo he vivido esto en mi vida y está siendo muy duro. Desgaste brutal, pero con un día a día de trabajo y con un día a día de máxima exigencia, ¿no? Pero la realidad es que la gestión está siendo difícil, muy difícil, incluso más de lo que me esperaba.
I és que hi ha un altre jugador que s'ha declarat en rebel·lia, César Montes, que es va negar a entrenar amb l'equip i busca una sortida a primera divisió. Per cert, el club també va comunicar que ja ha arribat als 21.000 abonats i 24.000 socis.
A tot això, la Lliga canvia l'horari del Girona-Cádiz de diumenge per les altes temperatures. El partit s'havia de jugar a les 5 de la tarda i es jugarà a les 7, dues hores més tard. Per tant, considerem l'estrena del Barça a Montjuïc, que serà a 7:45 del vespre. Una segona jornada de Lliga que comença demà i compta amb aquestes declaracions del porter de l'Atlètic de Bilbao i de la selecció espanyola, Unai Simón. En roda de premsa criticava la nova mesura de la Lliga de gravar les xerrades al vestidor.
El vestuario yo siempre lo he caracterizado algo personal, algo privado, más que nada porque al salir a un partido tú necesitas tus rituales, tu concentración y ver cámaras que te están grabando como, yo que sé, te estás poniendo las espinilleras de tal manera que te gustaría que no lo supiese nadie, o te estás atando las botas de... o estás rezando a un santo que no quieres que se entere nadie. Yo qué sé, no me gusta personalmente, no me siento cómodo, me parece algo que es como nuestro momento sagrado y alguien lo está invadiendo.
Per cert, disculpeu l'embolic, el Girona aquest cap de setmana a Montilivi juga contra el Getafe. Aquest diumenge havia de ser a les 5 de la tarda i finalment serà dues hores més tard a les 7. Qui juga contra el Cádiz és el Barça a la seva estrena a Montjuïc a 7:45 del vespre, també diumenge. Encara en futbol, un dels fitxatges més sorprenents de l'estiu l'ha protagonitzat l'Oviedo, és equip de segona divisió, perquè ahir va anunciar el fitxatge de Santi Cazorla, que és un mític. de jugador espanyol de 38 anys. En bàsquet, avui la selecció espanyola masculina juga el penúltim partit de preparació abans del Mundial.
Sí, serà un quart d'onze del vespre contra el Canadà, que entrena el català Jordi Fernández. Espanya fins ara ha guanyat dos dels tres partits de preparació que ha disputat. L'últim serà diumenge contra la República Dominicana, abans de debutar el proper dissabte 26 d'agost al Mundial.
I un apunt més, el Barça d'handbol guanya el Zagreb 31-25 en el torneig internacional d'handbol.
I té pràcticament encarrilada la primera posició del grup. Avui s'enfronta el Celje Eslové a les 9 del vespre. En cas de guanyar, l'equip català jugarà la final del torneig demà divendres a les 10 de la nit.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9:05 al trànsit.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit, allà hi tenim comptant cotxes al Roger Serra. Bon dia, Roger.
Què tal? Bon dia. Doncs parlem de calma, molta calma en aquesta xarxa viària, molt poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. Només comentar aquest tall de carril que tenim a l'autopista AP7 a Castellet i la Gornal. Ahir a la tarda s'hi va incendiar un camió, l'han d'acabar de retirar, per això parlem d'aquest carril tallat, com et deia, a l'autopista AP7 a Castellet i la Gornal en sentit nord, en sentit Barcelona. Però també, com et deia, en general a la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona i a les seves rondes, a aquesta hora parlem de circuit còmoda i fluida.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I acabem aquests apunts aquí al Món RQ dient-vos que és molt tard, i que ja tenim aquí a l'estudi la Montserrat Amazon, el Josep Manel Silva, la Sònia Sierra, el Dani Sánchez Dugar, l'Arnau Mañé, i connectats des de Madrid, l'Adrià Santa Susagna i el Roger Persima.
El Món a RAC 1, amb Sergi Ambudio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El Món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9:07.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Josep Manel Silva i Dani Sánchez Ugart, la professora i escriptora Sònia Sierra i la jurista i politòloga Montserrat de Mesón.
Montserrat de Mesón, bon dia.
Bon dia.
Josep Manel Silva, bon dia.
Bon dia.
Sònia Sierra, bon dia.
Molt bon dia.
Dani Sánchez Ugart.
Bon dia,
bon dia. Però bé, el matí, eh?
Sí, un matí, sí, sí.
Matiner, que és avui 17 d'agost, home, noi, el dia que toca.
Avui toca, avui toca, avui toca.
Aquesta gent de la política, sí. No respecta res.
Veure, vosaltres heu hagut de matinar perquè, clar, comencem la tertúlia ara tot just a les 9, però imagineu-vos els membres de l'executiva de Junts, que són una quarantena de persones i que a 8:15 del matí els diputats ja estaven arribant a Madrid i els altres ja estaven connectats.
I no,
ja
dic, no, res, i no dic res a la gent de l'equip de, no, del Món a RAC 1.
Aquesta és l'altra. Aquesta és l'altra.
I no és un dia, eh? En el vostre cas no és un dia.
I no és un dia. A veure, 9:08. Per situar-nos, anem cap a Madrid. Adrià Santa Susagna, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé, tu com estàs?
Bueno, són les 9 del matí, només. I encara que és moltes hores.
Exacte, aquest és el tema, només. I tot i ser només les 9 del matí, podem explicar el que dèiem fa uns minuts, que Junts i PSOE estan més a prop que mai de tancar un acord. Aquesta, de moment, és la última hora i les últimes informacions que tenim. És així, Adrià?
Sí, és a dir, no podem parlar d'acord tancat, perquè encara no està tancat i signat i segellat. Falta algun intercanvi de documentació, però sembla que estarien bastant d'acord amb una sèrie de punts que haurien pactat. Algun d'ells seria, per exemple, reactivar la comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Recordem que precisament avui és 17 d'agost, fa 6 anys, per tant, seria un punt significatiu que aconseguiria treure Junts per Catalunya del PSOE a canvi de la investidura de Francina Armengol com a presidenta del Congrés, i una sèrie d'altres punts que han d'acabar de tancar els serrells. Són diversos, dels quals no ens volen explicar massa cosa. El que sí que podem explicar és el que dèiem, que estan més a prop que mai Junts per Catalunya i el PSOE, una cosa que les últimes hores i dies semblava bastant impossible, però que ara mateix sembla més possible que mai. La reunió de l'executiva encara està en marxa, encara estan reunits, i per tant haurem d'esperar el comunicat que han d'enviar per poder dir oficialment que hi ha acord. En menys d'una hora ho hauríem de tenir, perquè encara està en marxa, estan pendents que el PSOE els retorni aquesta documentació signada per poder després avalar dins de l'executiva l'acord i fer-ho públic. I d'aquí 5 minuts qui ha de dir la seva també és Esquerra Republicana, que surt aquí en roda de premsa.
Exacte, roda de premsa, que seguirem aquí en directe evidentment al Monarracú. Gabriel Rufián i Teresa Jordà són els que han de comparèixer. Adrià, clar, ara parlaves d'un comunicat, no hi ha prevista, per tant, cap roda de premsa d'entrada de ningú de Junts?
De moment no. De moment no. El que ens han dit res fa cosa de pocs minuts era això, que el que haguessin de comunicar, qualsevol novetat, ens ho farien arribar via comunicat, i en cas que tinguessin alguna cosa més important a explicar, diguéssim, ja decidirien si convoquen roda de premsa o no. A hores d'ara no està previst. No tenen plantejat si fan roda de premsa o no fan roda de premsa. Suposo que també tot dependrà de si aconsegueixen en firmar aquest acord o no. Si no hi hagués acord, jo pensant, diguéssim, en com pensen el sistema de comunicació dels partits, doncs el més fàcil seria votar un vot en blanc o el que sigui i sortir després a fer una roda de premsa. Si tinguessin un acord, potser els interessaria, segurament a ells, sortir a explicar-se, a treure pit de, mira, hem aconseguit això, això, això i això just abans de la votació. Però vaja, veurem. Clar, tot depèn també de quan acabi l'executiva, perquè si l'executiva acaba 5 minuts abans de les 10, no hi ha temps de muntar una roda de premsa i fer-la, perquè ja estaran tots els diputats a dins del Congrés. Però vaja, diguéssim que anirem una mica a les palpentes, allò, minut i resultat, a veure què fan.
Clar que sí. A més, tu també comentaves, Adrià, ara fa una estona, que normalment les executives de Junts, potser la d'avui va més de cara a barraca, i hi ha 4 o 5 portaveus que diu a la seva, però ja ho vas dir, que normalment les executives vol parlar tothom o pràcticament tothom.
Sí, 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 tothom vol dir la seva, perquè sabem que Junts per Catalunya és un partit viu, podríem dir d'alguna manera, és a dir, que hi ha molts tipus d'opinions diferents i que tenen molts debats en aquestes executives. Hi ha altres partits que, diguéssim, és el president o el secretari general qui diu, mira, farem això, i els altres sí. Aquí hi ha més gent que vol dir la seva, que vol influir amb el seu corrent dins del mateix partit, i hi ha moltes opinions diferents. I al final també estem en una tessitura que Junts per Catalunya no hi havia estat fins ara. És a dir, diguem-ho clar, Junts per Catalunya al Congrés, en aquesta última legislatura, no ha pintat pràcticament res, perquè no ha estat decisiu. Aquest poder de decisió l'ha tingut Esquerra. Ara ens trobem en una posició en què Esquerra, diguéssim, que tothom dona per fet que segur que donaran els seus vots. De fet, és possible que Gabriel Rufián ho anunciï d'aquí 2 minuts, que és quan ha de sortir a fer la roda de premsa, i qui té la pella pel mànec ara mateix és Junts per Catalunya. Són aquests 7 vots decisius que fins ara el PSOE i Sumar no han necessitat per res, i que veuen que ara els necessitaran més que mai per aconseguir la presidència del Congrés, però sobretot per investir Pedro Sánchez, perquè sense els vots de Junts per Catalunya no sumen. Per tant, Junts per Catalunya també està en aquesta disjuntiva de dir, a veure, què fem? Anem com hem estat fins ara a fer veure o explicar que nosaltres no tenim res a veure amb Madrid i que ja s'ho faran? O intentem utilitzar aquests 7 vots que són decisius ara per intentar treure coses per Catalunya i treure pit i nosaltres també reforçar-nos com a partit ara que no està ni el govern de la Generalitat i que més a Barcelona Trias no ha aconseguit ser alcalde? És a dir, aquest poder a Madrid els hi pot anar molt bé, no només pel poder de decisió que tindran al Congrés dels Diputats, sinó també per reforçar-se com a partit. Mm-hmm.
Doncs, Adrià, qualsevol cosa, ens dius el què i entres aquí en directe sense cap tipus de compassió, val?
Perfecte, fins ara.
Fins ara, Adrià. Clar, això pel que fa Junts, però a l'altra banda hi ha un partit que jo crec que una mica entre tots hem donat com per descomptat que directament votarien a favor del PSOE, que és Esquerra Republicana. És veritat que Esquerra ha anat avisant de forma pública i oficial que els seus vots no estaven garantits, i a hores d'ara, a un quart de 10 del matí, quan queden 45 minuts perquè comenci tot el sidral al Congrés, precisament no han dit res, ni mu, no tenim novetats, només que compareixeran aviat. Roger Perciba, és així, eh?
Sí. Sí, és així. Ara, d'aquí breus instants, estem esperant que compareguin aquí a la sala de premsa els diputats d'Esquerra Republicana. Compareixeran Rufián i Teresa Jordà. Estem ja aquí preparats a la sala de premsa. Hi ha tots els mitjans gràfics ja apostats aquí davant del faristol perquè comunicaran la decisió que finalment pren el grup d'Esquerra Republicana.
I són Rufián i Jordà o encara no?
Perdona?
I són ja Rufián i Jordà o
no? No han arribat encara, no.
Val.
A la sala de premsa no hi són.
Perfecte. Doncs Roger, avisa'ns quan apareguin i connectem amb tu, val?
Molt bé.
Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
Hem repassat Junts, hem repassat Esquerra, però aquí hi ha un partit que curiosament té una única diputada.
Sí.
Que és Coalició Canària, que pot tenir la clau de tot, també.
Sí, un diputat que, si Junts decideix abstenir-se, tot i que de moment ara sembla que es decantaria més cap a l'esquerra, cap a donar suport a la candidata del PSOE, Coalició Canària o Coalició Canària tindria la paella pel mànec. Seria clau per desestabilitzar o, com a mínim, per decantar la balança cap a l'esquerra o cap a la dreta. Ara mateix, tampoc ho ha fet oficial, però sí que alguns teletips d'alguns mitjans de comunicació amb algunes filtracions comencen a apuntar que Coalició Canària podria abstenir-se. Què passa? Que si realment Coalició Canària s'absté i Junts per Catalunya també s'absté, estaríem en l'escenari que comentàvem des d'ahir d'un empat a 171 diputats. Si això passa, recordem que el reglament del Congrés dels Diputats no preveu res més que no sigui repetir i repetir les votacions a la mesa del Congrés dels Diputats. Per tant, pendents de Coalició Canària, pendents evidentment també de Junts per Catalunya i de què pugui anunciar ara Esquerra Republicana, però sent conscient que Coalició Canària, Coalició Canària, té part de la paella pel mànec.
Aquest article que comenta l'Arnau és el 37.3 del reglament del Congrés dels Diputats, que diu textualment: si en alguna votación se produjere empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.
Clar, aquí hi ha un buit legal, clarament, perquè, home, no sé si és un buit legal, si se'n pot dir així, però sí que és veritat que si hi ha un empat, com podria passar avui, i no hi ha cap altra alternativa, ni de terminis, ni de termini màxim, ni de, no sé, buscar una altra alternativa, no sabem què s'hauria de fer. Perquè és veritat que hi ha hagut alguns precedents el 2005, però tard o d'hora es van acabar de desencallar. Ara mateix, si això es mantingués així, no hi ha cap altra opció sobre la taula que no sigui repetir i repetir les votacions.
Aquí estarem.
No, està bé recordar el que heu fet aquest matí, que és efectivament el 2005 el que va passar al País Basc, on es van repetir durant, crec que, 4 dies, no?
Sí, 10 votacions en 4 dies diferents.
Sí, i va acabar amb un canvi de candidat i amb una modificació posterior del reglament.
Exacte, que dir que això no torni a passar, per favor.
No, però fixa la modificació en el següent sentit, ho dic perquè si passés ara això es resoldria a favor del Partit Popular, que és que acabaria sent escollit el candidat de la llista que hagués estat més votada. No?
Correcte.
I per tant, si això passés al Congrés, que no està previst al reglament i per tant no hi ha aquesta modificació, seria la Cuca Gamarra, que és la candidata del grup parlamentari.
Però insistim que això al Congrés no es promeu,
no,
que és una cosa del Parlament Basc.
No, per tant pot passar això que dieu, sí. De no només avui, sinó que el Sergi estigui non-stop durant 4 dies, eh? Sergi,
que bé.
No
la retransmissió de la votació.
Potser dissabte podríem passar la cosa cosa a l'Eudald Martínez.
Sí, per favor.
Això mateix.
A veure, són les 9 i 18, vull escoltar també el Dani, vull escoltar la Sònia i vull escoltar a la Montserrat, que més avui al matí us escoltaré molt. Estem pendents de que comparegui Gabriel Rufián i Teresa Jordà en roda de premsa explicant-nos la posició d'Esquerra, però fem una cosa, anem a fer una publicitat ara i així ens la traiem de sobre i anem buidant el pap. Ah, mira, el Corte Inglés abans. Qui hi ha al Corte Inglés, oi? 17 d'agost.
Arriben a El Corte Inglés les ofertes límit. Només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles. El moment perfecte perquè els més atents obtinguin grans productes amb els millors preus. Troba una increïble selecció de productes per a la teva llar a preus fantàstics, com la bateria de cuina de 4 peces Efficient Pro de Brahe 50% i les paelles de ser inoxidable Nordic Profi de WMF al 40%. I a alimentació també hi ha ofertes flash. Tens els lloms de lluç pesca nova de 360 grams amb un 80% de descompte en la segona unitat. I un 2x1 en pots de 325 grams d'espàrrecs carretilla molt grossos. I un 70% en la segona unitat dels packs de 6 llaunes de 25 centilitres de Red Bull. Així són les ofertes límit, només a El Corte Inglés. Del 17 al 20 d'agost, a botigues, web i a l'app.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
El precio Lidl es el mejor precio.
Medio kilo de pechuga de pollo ahora por 3,35, ahorras un 24%. Y helado Chocoboom por 2,49 el pack de 8, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Saps què són els ADAS? Són els sistemes d'ajuda a la conducció, com ara els avisos de col·lisió, de sortida de carril o d'angle mort, entre d'altres, que tant t'ajuden a mantenir la seguretat del vehicle. Si tens un cotxe amb ADAS, és a dir, assistents de conducció, canvia't a Línia Directa i et premiarem a un preu imbatible. Truca o vine directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
Aquesta setmana, a Dia, llaunes de cola Zero Dia o la cola per només un euro. Emporta-te'n 4, et surt a 25 cèntims. A les botigues i a dia.es.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
9 i 21. Roger Perciba, de moment continua sense sortir ningú d'Esquerra Republicana a la sala de premsa del Congrés, oi?
Continua sense sortir ningú. La convocatòria era per 9:45, és a dir que ja són 7 minuts de retard sobre l'horari previst. Els periodistes ja ocupen els seus llocs a la sala de premsa, els fotògrafs ja tenen les seves màquines de fotografiar a punt, però aquí no surt ningú.
Clar, Arnau, ara és curiós perquè la sessió comença oficialment a les 10 del matí, queden 38 minuts, però ja va arribant gent, i és curiós a la imatge de veure que els que es paren a la porta del Congrés a atendre els mitjans són, doncs, diputats del PSOE, etc., però els que han de dir coses, aquells no, aquells
clar,
passen ràpid.
Vèiem la ministra Teresa Rivera ara entrant al recinte del Congrés dels Diputats, que sí que parava un moment a atendre els mitjans de comunicació, però no hem vist ni Esquerra Republicana, no hem vist ni els diputats de Junts per Catalunya, evidentment, no atendre els mitjans de comunicació. Ara veiem Pilar Calvo, també socialista, però res de ni dels republicans ni dels de Junts per Catalunya. Pendents d'aquesta roda de premsa d'Esquerra Republicana. I també veiem fa una estona aquella imatge de falta de 40 minuts perquè comenci la sessió a l'hemicicle, ja hi ha persones, ja hi ha diputats ocupant alguns llocs, que recordem que en aquest moment és l'única vegada que podran ocupar el lloc que vulguin a l'hemicicle.
Poden ser-ho com vulguin, eh?
On vulguin, bueno, com vulguin no, perquè tampoc cal posar les cames sobre el de davant, però sí que poden seure al lloc on vulguin.
És estil el que feu això a la recuda del primer que
arriba. Primer que arriba, primer que seu, sí senyor.
Exacte. El que sí que veig, però, que és que d'entrada, els diputats, deuen haver-hi una vintena ara diputats ja a l'hemicicle, estan ocupant els llocs centrals de l'hemicicle. El que seria la zona del govern i la zona de l'oposició, ningú s'atreveix a seure allà.
clar, hi ha un pacte no escrit que diu que a la banda esquerra hi van els socialistes i a la banda dreta els del Partit Popular. Què passa? Que això des del 2015 sobretot es va trencar amb l'entrada de nous partits, amb Podem, amb Ciutadans en el seu moment, i sobretot el 2019 amb Vox, que sí que el partit ultradreta no va respectar de cap manera la, en teoria, posició habitual dels seients i va col·locar-se just on normalment hi seuen els diputats socialistes. Hi ha aquella imatge amb Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, alguns diputats més de Vox, envoltant a José Zaragoza, dels socialistes, sí. I ocupant, representa la zona dels socialistes just darrere de la bancada on normalment s'hi seu Pedro Sánchez i els seus ministres. Com que realment poden seure-hi, ningú els hi va poder dir res. Així que José Zaragoza intentava lluitar, entre cometes, per no deixar-los només a l'extrema dreta d'aquella zona.
Avui pinta que, almenys per part de Vox, hi haurà menys teatralització.
Jo crec que sí. Jo crec que no estan per gaires teatres, veient com tenen el partit ara mateix.
A veure, Dani.
Sobre això, de moment el que estàvem veient era una imatge que ara a l'estiu es veu també a les platges, per exemple, aquesta gent que va a guardar lloc.
A posar la tovallola.
A posar la tovallola, en aquest cas hi havia bolsos i també papers, fulls de paper sobre alguns dels escons,
reservant
perquè
el
primer que arriba és el que ha reservat.
Dani Sánchez Dugar, t'ha portat allà, no?
Ha reservat l'espai per la resta de companys i votats. Dit això, anant a anàlisis una mica més serioses, avui, de fet, podíem tenir un gran titular, o podem tenir un gran titular, que és el pràcticament l'anunci d'una repetició electoral. Si avui Pedro Sánchez no aconsegueix imposar la seva candidata a la presidir el Congrés, la mesa del Congrés, s'acabaria la partida, o com a mínim s'acabaria la partida per Pedro Sánchez, perquè tindria poc sentit intentar governar amb una majoria com la que té, tan petita, tan primeta, sense controlar el Senat i sense controlar la mesa del Congrés, que és qui decideix quant de temps es dona per les esmenes, si s'admet a tràmit o no una cosa, és a dir, que li pot fer la vida impossible per governar. És a dir, que si Pedro Sánchez no tingués la mesa del Congrés i la tingués al PSOE, se li acabarien bastant els al·licients per intentar continuar lluitant això. Clar, tenint en compte això, el que estem veient, jo crec que és una... El que estem veient amb Junts i amb Esquerra Republicana no estem veient res, però el que donem per fet, i amb Junts estem veient aquests passos, és una conseqüència lògica d'això, perquè avui Junts ha de decidir si entrega la clau, és a dir, si aquella clau d'or, aquella finestra d'oportunitat, aquell fer valdre els seus vots, que és amb la lògica amb què han entrat des de les eleccions del 23J, la continuen fent valer, o diuen i en tenim prou, no és la nostra partida, no és el nostre joc, que era el discurs amb el qual anaven a la campanya electoral, però aquest discurs ha anat canviant en aquestes setmanes i el que està passant avui és la confirmació que Junts per Catalunya ja no és aquell Junts que deia jo no em vull saber res, són tots iguals i no participaré en cap d'aquests jocs. Estan admetent, com a mínim, que estan negociant, que és una cosa que fa una setmana no passava, és a dir, fa una setmana el que deia Carles Puigdemont és a mi no m'ha trucat ningú, jo no estic parlant amb ningú, per tant, ja estem veient aquest canvi. Aquesta és la constatació que tenim fins avui. Ara, tampoc no, això ens... un hipotètic si de Junts per Catalunya a la candidata socialista no ens podria fer pensar o anticipar que serà el mateix sentit de vot amb una investidura de Pedro Sánchez, perquè, insisteixo, el que estan fent és comprar temps, fer valdre els seus vots i en l'escenari de repetició electoral o en l'escenari de govern, si avui entregaven la clau, l'haurien rendibilitzat molt poc. Haurien tingut dues setmanes, tres setmanes mal comptades per rendibilitzar aquests vots, a més, en ple mes d'agost, que ningú se n'hauria donat. Per tant, necessiten més temps.
Sònia, Montserrat i Manel Silva.
Jo vull començar amb una notícia que heu donat aquest matí i m'ha semblat terrible, que són les tres violacions grupals. Està passant alguna cosa molt greu, i no s'està fent res, perquè a més són menors d'edat en molts casos, tant les víctimes com els agressors.
Entre 15 i 18 anys les víctimes, i en un dels casos els detinguts tenen 17 i 18.
Això és una cosa que no s'està fent res. Vull dir, es fa servir la paraula feminisme a totes hores i no s'està fent res en una situació que em sembla que, bueno, que no tinc paraules per descriure. I això ho lligo amb la possible presidenta del Congrés, que és una senyora que va ocultar, crec que durant un any, que les menors tutelades de la seva comunitat, en aquest cas la comunitat balear, havien estat prostituïdes, és a dir, violades. Nenes menors d'edats que l'Estat hauria de tenir cura d'elles, se'ls ha prostituït i aquesta senyora ho va ocultar. I aquesta senyora possiblement serà una de... crec que és la tercera autoritat, no, del
sí,
país.
Sí, exacte.
no sé, crec que potser que comencem a deixar de fer servir la paraula feminisme com un significat buit i comencem a fer alguna cosa. Dit això de l'anàlisi catalana, quan avui han dit... ara Esquerra Republicana farà una roda de premsa, jo crec que tothom ens hem quedat, existeix Esquerra Republicana, crec que han fet un molt mal paper donant com una mena de xec en blanc als socialistes perquè no tenen ja cap mena de poder negociador. Crec que aquesta posició l'ha agafat Junts, que no sé si fer president al senyor Sánchez és molt bon senyal pels seus votants.
Montserrat.
Sí, de diverses coses, que ara dèiem fa una setmana Junts deia tal i avui diu qual. Ahir el president Puigdemont va fer un tuit que deia que no tenien cap confiança en els partits polítics espanyols i que les promeses ni els escalfaven ni els refredaven. Això va dir ahir, Carles Puigdemont. No sé com s'ha despertat avui aquest senyor.
I pel que fa... diferent, perquè
sí, sí, sembla que, escolta'm, avui ha anat així. I pel que fa, bueno, en termes de negociació, jo estic d'acord amb el Dani, era l'ocasió perfecta per demostrar fins on estava disposat a arribar Junts. I després de l'estratègia electoral que han fet servir, tot el que no sigui pactar un referèndum, jo penso que els aboca el mateix recorregut electoral que Esquerra Republicana, que és que l'electorat t'acabi percebent com un partit que no té paraula i que, per tant, tot el que votis mai serà fet valdre, per dir-ho d'alguna manera. Aquest és el tema, que Junts ha vestit la seva estratègia electoral en contraposició a la d'Esquerra Republicana i avui veurem si al final el cap de carrer acaba fent el mateix que Esquerra Republicana.
Per cert, perdona, Serrat, són 9:15 del matí, ara veiem que ja són davant de l'Atril per comparèixer Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Anem cap a Madrid per escoltar què ha de dir el líder d'Esquerra Republicana al Congrés. L'escoltem. Ara ens ha posat ara Televisió Espanyola ha decidit
col·locar la publicitat.
A la publicitat.
No, que no n'hi ha, que no n'hi ha.
Si no tenim el so de...
Sí, l'Adrià ens pot donar so de que havíem.
Buenos días a todos.
Ara escoltem.
Escoltem.
Se constituirá. Básicamente este acuerdo, y brevemente, este acuerdo contiene las tres condiciones que Esquerra Republicana había planteado como imprescindibles para otorgar sus votos o, en definitiva, votar que sí a esta constitución progresista de la mesa presidida por el PSOE. Recordarles, lo haré también al final, recordarles que esto es simplemente el anuncio de un acuerdo para con la mesa, se refiere. No estamos hablando en ningún caso de algo que tenga que ver, quizá me adelanto algunas de sus preguntas, pero nada que tenga que ver con la investidura. Eso es otro proceso, otra negociación, otro acuerdo, y como nosotros comentamos siempre, pues habrá que negociar desde el primer día, después de haber alcanzado este primer acuerdo para con la mesa se refiere. Voy a recordarles las tres condiciones que Esquerra Republicana ponía a cambio de sus votos, que se han cumplido. La primera es garantizar el uso del catalán y de otras lenguas oficiales del Estado, más allá del castellano, en sesiones plenarias, en sesiones parlamentarias. Aquí Esquerra Republicana contribuye con su fuerza negociadora, con su fuerza parlamentaria, a normalizar algo que era bastante anormal, que aquí fueran censuradas lenguas reconocidas legalmente, constitucionalmente por el Estado español y que de forma absolutamente anómala pues no eran contempladas en las sesiones parlamentarias. Corregimos, por tanto, una anomalía. Esto tiene una extensión que es que también cualquier ciudadana se pueda dirigir a la administración en cualquiera de estas lenguas oficiales del Estado, con un especial interés, con unos recursos destinados en los presupuestos generales del Estado para la justicia. Ustedes saben que aquí hay un déficit bastante importante, hay muchísima gente en este Estado que no puede defenderse, que no puede dirigirse a la administración y concretamente en cuanto a la justicia se refiere en su idioma, en cualquiera de las lenguas oficiales de este Estado, catalán, euskera, galego, etcétera, etcétera. Y esto es una anomalía que también corregimos. También, como tercera derivada, hablamos de Europa. Esto es algo que, como saben, Esquerra Republicana estaba hablando, negociando con el gobierno desde hace tiempo. Se concreta también en la Unión Europea, pues el catalán y otras lenguas oficiales serán reconocidas y se podrán utilizar. Así que repito, garantizar el uso del catalán y de otras lenguas oficiales en sesiones parlamentarias. Dos, constituir, conformar una comisión de investigación en torno al caso denominado caso Pegasus, un caso de espionaje aún no esclarecido, que ustedes saben que quizá ha tenido más titulares sorprendentemente fuera de este país que aquí, pero que bueno, pues se demostró gracias a medios de comunicación internacionales que se había espiado al independentismo, a políticos, políticas, activistas, abogados, abogadas, gente que nada tenía que ver además con la actividad política, simplemente por el hecho por estar vinculados o por defender de una manera u otra al independentismo. Y tres, seguir con el proceso de desjudicialización del conflicto político. Esto queremos queremos recordarles que hace 4 años Esquerra Republicana ya alcanzó un acuerdo con el gobierno para iniciar esto y fue la primera vez que un gobierno español reconocía que había un conflicto político, repito, político, entre Cataluña y el Estado. Hasta ahora no lo decían, hablaban de conflicto de convivencia, no reconocían algo que todo el mundo sabe, que guste más o guste menos, existe un conflicto político entre Cataluña y el Estado a partir del momento que hay 2 millones de personas en Cataluña que votan opciones independentistas y que quieren que Cataluña se conforme en una república independiente, o que en definitiva se vote o se decide frente a una urna y no frente a un juez. Esa es la anomalía. Y nosotros intentamos hace 4 años corregirla. No hace falta que les recuerde cosas que han sucedido, gente que estaba en prisión simplemente por haber permitido que la población en Cataluña votara y ahora están en sus casas. Ese proceso queremos seguir en esa senda. Y concretamente creo que el documento, no sé si lo tienen ya o se habrá publicado ya, si no se lo facilitaremos. Concretamente es pues por todas las vías legales posibles continuar con el hecho de que la política impere por todas las vías legales posibles. Repetirles que estamos hablando de un acuerdo de la mesa. Ja sé que aquestes coses quizá eren antes mucho más protocolàries.
Per tant, aquesta és la notícia a hores d'ara, que anuncia Gabriel Rufián en roda de premsa. Acord entre Esquerra Republicana i el PSOE perquè els 7 diputats d'Esquerra donin suport a la candidata Francina Armengol per ser presidenta del Congrés. Segons ha explicat Gabriel Rufián, els socialistes han acceptat les 3 condicions que els havien posat sobre la taula. D'una banda, garantir l'ús del català al Congrés mitjançant una llei orgànica perquè pugui ser el català llengua de plenament oficial a les institucions de l'Estat. Per altra banda, ha explicat Rufián també, creació d'una comissió d'investigació sobre Pegasus, i després ha parlat Gabriel Rufián de que l'Estat es compromet a desjudicialitzar, a continuar amb la desjudicialització del conflicte polític, ha remarcat polític diverses vegades Rufián, i ha dit una cosa que no és menor, que ha parlat de vies legals necessàries i ha fet un esment a un document que ha fet arribar en els mitjans de comunicació, i en aquest document s'hi afegeix el concepte, es parla de vies legals necessàries i s'hi afegeix el concepte, entre elles, una llei d'amnistia. Això en paraules d'Esquerra Republicana, que a aquesta hora del matí ha anunciat que donarà suport a la candidatura de Francina Armengol per ser presidenta al Congrés. Per tant, a hores d'ara, una altra notícia, que és on, si no canvia molt la cosa, tenint en compte aquests apropaments entre Junts i el PSOE, veurem si s'acaba torçant o no, però ara mateix Francina Armengol té tots els números per ser la propera presidenta del Congrés dels Diputats. Però, coses confirmades, ara mateix el que sí que tenim confirmat és un empat entre els dos blocs, 171-171, perquè en aquest càlcul hi comptàvem Esquerra Republicana, que ara ho ha confirmat Gabriel Rufián, per part de l'esquerra, 171 per part de la dreta, PP, Vox i la Unió del Poble Navarrès. Falta saber, Junts per Catalunya, que ens ha explicat l'Adrià, que la cosa està encaminada, almenys sembla, cap al sí, i Coalició Canària.
Sí, de moment, el guió va sobre el previst, Esquerra donàvem per fet que votaria a favor de Francina Armengol, ho acaba de confirmar, veurem aquests dos dubtes que teníem i que faran decantar la balança.
Digues.
No, que la Sònia demanava abans que Esquerra Republicana es pronunciés i acabem de sentir l'opinió del seu portaveu, per tant no sabem quina és la seva posició. Sobre els tres punts aquests, jo afegiria algun matís, perquè en relació amb el primer, com sabeu, això sempre s'havia al·legat que hi havia un problema de costos pel tema d'utilització de les llengües en el Congrés. Ell ha dit en sessions parlamentàries, no m'ha semblat que digui en totes les sessions parlamentàries, potser només seran...
No, mi tampoc, he pensat el mateix.
Suposo que només seran en algunes sessions especials, i pel que fa als altres àmbits que deia dels ciutadans a l'administració, i especialment a l'administració de justícia, que és un cas que jo conec bastant, això ja es podia fer, l'únic que s'havia de fer és aportar una traducció, que és el que diu ara que es facilitarà, però que de fet ja s'estava fent. El que passa és que molts advocats molt sovint el que fan és fer-ho directament en castellà, perquè pensen que si ha d'arribar al Suprem i fer una traducció, això no sempre és eficaç per la defensa del seu client, no? I això aquests dies, per exemple, ho hem sentit amb els estudis que hi ha sobre l'ús del català a l'administració de justícia a Catalunya.
Precisament sobre això, perdona, Manel, sí, sí. El document exacte d'Esquerra Republicana, que és en aquest primer punt, diu: confecció d'una llei orgànica perquè el català sigui llengua plenament oficial en totes les institucions de l'Estat, inclosa la justícia, i d'ús des de la primera sessió plenària al Congrés. Veurem, per tant, si això inclou la sessió de Constitució que ha de començar d'aquí 20 minuts a la Cambra Baixa Espanyola. I el document també afegeix, sobre el punt de llengua, també l'acord inclou la culminació dels acords per l'ús de la llengua catalana a les institucions europees, el que deia ahir Pedro Sánchez, a més dels recursos pressupostaris necessaris per la protecció del català i altres llengües oficials de l'Estat.
Vale, doncs,
petit incís, això de les institucions europees ja ho va prometre el Zapatero, i és que no és una cosa, és que no està en mans del govern d'Espanya.
2004.
Sí, és que, clar, és una cosa que prometre això és res, perquè no tenen... No, si ja és car fer la traducció a Espanya amb les diferents llengües, però és un cost més o menys assumible, a Europa amb totes les diferents llengües que hi ha, perquè, clar, si es fa el català, el basc i el gallec, no sé, doncs el galès també voldrà, no sé, les diferents varietats, jo què sé, italianes, no?, que ja li diuen dialectes, però en realitat són llengües, seria inabastable. Llavors, a part que és una decisió de tot el Parlament Europeu, jo crec que no és viable, que prometre això és absurd, i vendre això com un guany, com ha fet el senyor Rufián, em sembla una presa de pèl.
Sònia, perdona que et talli, sí. Ens diu Roger Perciba des de la sala de premsa del Congrés que Gabriel Rufián precisament respon i parla d'amnistia. L'escoltem.
Con un mensaje muy claro, que era amnistia y referéndum. Es decir, nosotros conocemos perfectamente el concepto, el término, lo que supondría la amnistía, porque la hemos defendido desde minuto uno. A veces muy solos y muy solas. Y damos la bienvenida a gente que ahora la defiende con nosotros. Nos parece estupendo, porque creo que la mejor manera de poder continuar es limpiar el tablero. Y qué mejor manera de hacerlo que con una ley de amnistía, sobre todo en torno a gente, que su único delito ha sido que la gente vote. O sea, que conviene recordar una vez más que estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que se hable a través de todas las vías legales posibles, creo que es un paso. Seguiremos, y ojalá no sigamos solos, porque repito, si somos más, y no interpelo solamente a una parte del independentismo, interpelo a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad democrática. Yo he escuchado intervenciones, declaraciones de gente del espacio de Sumar, incluso alguna voz dentro del PSOE que estaba de acuerdo con esto, y damos la bienvenida. Pero si lo tenemos que hacer solos y solas, también lo haremos.
¿Hasta qué punto ha influido?
Pedro Sánchez acaba d'arribar ara al Congrés, ha arribat el president espanyol al Congrés. Per cert, un detall curiós, m'ha sorprès. Tu que et mous per Madrid, Arnau, potser sí. No tant, eh? La gent de la policia espanyola que l'ha rebut a la baixada del cotxe li ha fet la salutació militar.
Sí, sempre el reben així. Val. Després, és habitualment aquella conversa d'uns 30 segons, com estàs, en principi es coneixen, perquè normalment sempre és el mateix. No sé si li pregunta per la parella o li pregunta per qui siguin, però sempre tenen una petita conversa de 30 segons i després cap a dins. Aquella cosa del campechano, doncs una mica sí. D'això, que totes les imatges, conscient que l'estan gravant, queda una mica bé amb els agents de policia.
I un altre element sobre l'arribada dels diputats al Congrés, que és bastant simptomàtica. Podem i Sumar han arribat cadascú per la seva banda, separat. De fet, ara mateix veiem assegudes a la seva cadira Irene Montero i Yone Belarra, sense ningú més al costat.
Yone Belarra, com a portaveu de Podem, ha intervingut amb els diputats de Podem, els pocs diputats de Podem que té a l'hemicicle ara mateix, i Sumar, Yolanda Díaz, ha arribat fa una estona per la seva banda. Per tant, aquí comença a sanificar-se aquesta divisió també dins de Sumar entre Podem i Yolanda Díaz.
Tenia la paraula, em sembla, la Sònia, perdona.
No, la tenia ella que m'ha fet l'incís.
Autogestioneu-vos, va. El Dani i la Montserrat.
Breument volia acabar l'anàlisi. No, estic d'acord amb que, de fet, han fet servir la paraula culminació en el tema d'Europa, no? Per tant, és un procés que ja havia començat i, per tant, s'haurà d'acabar i ja veurem.
I garantir. Culminació i garantir l'ús del català, que és el que és complicat que ho pugui garantir Pedro Sánchez.
Efectivament. El segon punt, el tema de Pegasus, bueno, si el PSOE accepta això, doncs que no ho ha acceptat en aquesta legislatura.
De fet, seria un canvi bastant radical en la seva posició els últims mesos.
És important, especialment per Esquerra, perquè el propi president de la Generalitat ha estat espiat per el CNI i per tant per els responsables de seguretat que depenen del Ministeri de l'Interior. Especialment jo crec que va ser molt greu en el tema dels advocats, que és, com sabeu, és una garantia de la defensa, que hi hagi advocats sotmesos a espionatge. I el tercer punt és el més important, perquè després, ell no ho ha dit primer, però després a les preguntes ara hem sentit que sí que parlava d'amnistia, i això ja fa molts dies que en parlem, crec que vam parlar aquí la setmana passada, el dia que jo vaig ser-hi, però he sentit aquests dies el programa i tothom en parla. El problema de l'amnistia, primer, és que no està clar que des del punt de vista de la Constitució, com deia jo l'altre dia, 9 de cada 10 constitucionalistes no ho veuen clar, que això es pugui incloure, perquè seria jo crec que és més enllà que un indult general, que és el que prohibeix la Constitució, perquè com sabeu l'amnistia el que fa és perdonar els fets i no les penes, no? I després que ens trobarem que hi ha una cosa que ja va inventar un senyor que es deia Montesquieu, que es diu divisió de poders, no? Que és que el poder judicial, tant amb això com amb això que parla en general de la desjudicialització, que és aquesta paraula tan fantàstica per facilitar que tots els que estem aquí a la ràdio doncs ens equivoquem, doncs és evident que això no ho pot garantir el govern, com no ho va garantir, per exemple, amb la reforma de la malversació, no? que tots recordem que va fer un canvi del delicte en el Codi Penal i en canvi després el Tribunal Suprem va interpretar que no hi havia diferència entre l'ànim de lucre o sense ànim de lucre.
Això precisament és una
de les coses que és difícil de garantir. I per acabar, Sergi, jo només volia dir que és que això que passa avui és important, però no és definitiu. Aleshores, si diguem-ne aquesta suposada majoria progressista, que jo clar, crec que la majoria progressista són aquests 171 diputats que té en aquests moments, comptant amb Esquerra, perquè els altres, jo no m'atreviria a dir que Junts, de fet, ni tan sols el PNB, però
el PNB, exacte,
ni Junts, ni el PNB, ni Coalició Canària, que està governant amb el Partit Popular a Canàries, jo no els qualificaria com a progressistes. Però en tot cas, el que és més important, i amb això estic d'acord, encara que li faci ràbia amb la Montse, amb la Montserrat, amb
no només són. De veritat que no he dit res, i no he fet cap mena de gest per ser interpel·lada.
Ho sé, però no, que estic d'acord amb què farà Junts ara, perquè no sé si amb això ja en tindrà por, perquè de fet és una de les coses que va demanar, és el tema de l'amnistia, però com que ja recordava molt bé, doncs renunciar al referèndum d'autodeterminació o d'independència, com li vulguin dir en aquests moments, ho haurem d'explicar. I després m'agradaria molt que expliquin això mateix als socialistes, perquè estarà molt bé que això que ha dit Esquerra després ho expliquin també els representants del PSOE, no? Per veure si realment parlen d'amnistia, si realment ho expliquen en els mateixos termes, perquè això pot generar també molta discussió entre les seves pròpies files.
I s'ha parlat d'un document que de moment no hem vist, aquest document que en principi hauria impactat les dues parts, que sí que caldrà analitzar molt bé si parla d'amnistia, si parla com concretament parla d'aquests acords, perquè ara està molt bé vendre segons què, però també caldrà veure la lletra petita d'això. això.
Quan jo feia esment a llei d'amnistia, és el comunicat que ha fet arribar Esquerra Republicana, no aquest document. D'acord, una cosa, i ara Dani i Montserrat, també lligat amb el que deia el Silva, que això tot just avui és un primer capítol, és un assaig del que pot passar amb la investidura. Gabriel Rufián, la primera o de les primeres coses que ha dit és que aquest acord se subscriu només a la taula, a la mesa del Congrés, i diu textualment que res a veure amb la investidura.
Avui és un acord, i ho deia abans, perquè la pilota continuï rodant, perquè continuï la partida, per poder continuar parlant i per poder concretar aquest acord amb l'acord gros, el gordo, l'important, que és el de la investidura hipotètica de Pedro Sánchez, que ha d'arribar en les pròximes setmanes. Si avui Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, deien que no a la mesa, la pilota no continuava rodant, no hi havia negociació, s'acabava tot, i per tant aquestes coses que avui s'apuntaven no s'haurien pogut acabar de concretar o acabar de portar enlloc. Dit això, pel que és la sessió de Constitució del Congrés dels Diputats, una elecció de la mesa del Congrés, Esquerra Republicana o els partits independentistes n'han tret petroli. És a dir, si posem una mirada històrica, normalment en aquestes negociacions es negociava com a molt si un partit que no tenia dret, entre cometes, a tenir grup parlamentari, és a dir, que no tenia 15 diputats, que no li donava els números, n'acabava tenint per voluntat política de la mesa i perquè acceptava que es prestessin diputats entre uns i altres, i hi havia aquests moviments. Tenir grup parlamentari els hi dona,
que això també ho tindran, Dani,
més perquè... temps, més diners, i això no ho han dit, però donem per fet que també ho tindran tots dos i que això està sobre la taula. Però això és l'única cosa que normalment es negociava. Per tant, que avui estiguem parlant d'ús del...
I un lloc algun dels òrgans a la mesa.
Exacte. L'organització interna...
A les comissions...
L'organització interna del Congrés dels Diputats, i aquí es quedava, la qüestió. Per tant, que avui estiguem parlant d'ús del català amb tots els asteriscos que s'han posat sobre la taula i que gran part els comparteixo, que s'estigui parlant d'una comissió d'investigació, això ja entra més dintre de la normalitat, la creació d'una comissió d'investigació en aquest tipus de negociació, però també que s'estigui parlant de... acabar amb la repressió per les vies legals necessàries, i jo crec que si Esquerra Republicana parla d'aquest concepte i a més el posa entre cometes al seu comunicat, vol dir que no es parla d'amnistia, és a dir, que ja tenim la resposta. El que es parla de moment és de les vies legals necessàries com a mecanisme per posar el primer pas per acabar parlant d'amnistia amb la negociació forta, si és que hi és. I que, per cert, Josep Manel, és veritat que acabarà depenent dels jutges, però probablement acabarà depenent, és una qüestió de garanties, i per tant acabarà depenent del Tribunal Constitucional,
cert,
que ha canviat majories. És a dir, ja no estem parlant del Consell General del Poder Judicial, cert, que és aquell òrgan que fins ara li ha fet més leguits al govern espanyol. Estem parlant d'un Tribunal Constitucional en el qual, bé, tenen un president que podria...
Que s'ha de renovar, que està en una part sense renovar,
sí,
una minoria.
Però cada moment tenen un president que està demostrant el tractitud que s'havia demostrat fins ara. Dit això, és a dir, que s'ha tret petroli comparat amb el que acostumen a ser aquestes negociacions, Esquerra Republicana ha acabat sent hàbil perquè tenia una posició molt delicada en la qual tothom donava per fet el seu suport i gairebé el seu suport a canvi de res a aquesta presidència del Congrés, per això que dèiem, que la pilota continuï rodant, i s'ha avançat a Junts per Catalunya i s'ha fet seus alguns d'aquests punts de sessió del PSOE, perquè tenia un paper molt galdós en el qual tot el protagonisme dintre l'independentisme havia quedat el seu màxim rival. D'aquesta manera recupera una mica el focus, com a mínim durant una estona, i ara em costa de veure, que per cert estem veient representants de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, per tant probablement no hi haurà roda de premsa, o
no,
si
n'hi haurà,
és...
no n'hi haurà.
Exacte, probablement no hi haurà roda de premsa. Em costa de veure què poden posar sobre la taula Junts per Catalunya si acaben votant que sí, perquè difícilment en un pacte com aquest hi haurà més compromisos per part del PSOE, perquè alguna cosa s'han de deixar bàsicament per les negociacions importants, les grosses una altra vegada, que són les de la investidura.
Montserrat.
Jo crec que en la compareixença de Gabriel Rufián hi ha un elefant a l'habitació que es diu, i és que no s'ha dit ni una vegada taula de diàleg ni taula de negociació. És a dir, gràcies a Déu hem apartat aquesta farsa de la taula de diàleg que no servia per res més que perquè Esquerra Republicana fes veure que d'alguna manera s'estava avançant en el procés independentista, no? I en aquest sentit sí que veiem que jo, que en termes de negociació, si analitzem una mica el discurs de tant de Junts com d'Esquerra Republicana, no? El que ha passat és que no es diu que es lluiti per la independència des d'aquestes negociacions, sinó el que es fa és virar les victòries cap a llengua i cap a discurs antirepressiu quan es parla d'amnistia. i per no comprometre's pel que fa a l'independentisme, que és una cosa que sí que feien en campanya electoral. Parlaven obertament d'independència, parlaven obertament, doncs, quan la Miriam Nogueras diu ja n'hi ha prou, tu què interpretes, no? Jo interpreto clarament que està dient, doncs, ja n'hi ha prou de fer el joc als governs espanyols i, per tant, anem una mica de cara a barraca. No és gens el que està passant avui, pel que es pot veure. Ja veurem què fa Junts, però de totes maneres que s'hagin prestat a negociar no va gens en aquesta línia. A mi amb Esquerra Republicana em passa sempre una cosa, que és aquest llenguatge que es fa servir a internet, no? Que diu disappointed but not surprised, decebuda però no sorpresa. Doncs jo, quan deia no ho donem per fet al vot d'Esquerra Republicana, jo pensava, tant de bo no donar-lo per fet. Però és que sempre s'ha de donar per fet, perquè al final sempre acaben avançant els vots els compromisos. I ja veurem d'aquesta llista de compromisos que el PSOE ha adquirit amb Esquerra Republicana, ja veurem quants en compleix.
Però en aquest cas hi ha compromisos. És a dir, hi ha un paper signat entre el PSOE i Esquerra Republicana en el qual es parla de vies legals. És a dir, que sí, segurament, no, però no estem parlant encara de la negociació grossa. És a dir, estem parlant
de la mesa del Congrés.
Que normalment es parlen de cadires, de números i de grups parlamentaris ja està, és a dir...
No, però evidentment aquí Pedro Sánchez sabia que parlant de grups parlamentaris no tindria els vots ni d'Esquerra Republicana, que
però,
ja es diu
però molt. Per tant ha fet compromisos. Per tant Esquerra Republicana ha donat els seus vots a canvi de compromisos, no abans dels compromisos. Abans que es compleixin
els compromisos. El tema és que si
però
tu...
és que si esperes que es compleixin els compromisos se't passa l'arròs, perquè la votació de la mesa del Congrés és avui, no és d'aquí 3 mesos.
Bueno, doncs tirem enrere, mirem l'última legislatura. El que vull dir és que quin poder de negociació té Esquerra Republicana, no? Sempre Gabriel Rufián sempre diu ens hem deixat la pell i hem aconseguit tal i hem aconseguit qual, i a l'hora de la veritat no hi ha res palpable per oferir al seu electorat. Ja no dic a la nació en termes ja platònics i ideals, no? Parlo del seu electorat. Vostè què està oferint als seus electors? Quines victòries polítiques pot oferir?
Ara som un país de països, que ho va dir ahir
depèn del focus. Victòries polítiques, bé, doncs hi ha hagut avenços en polítiques socials que tenen el segell d'Esquerra Republicana. Una altra cosa és que no siguin avenços en clau de país, com dius tu, i per això per tu estigui mal enfocat.
No, perquè el problema que té Esquerra Republicana és que les victòries en clau de país d'Esquerra Republicana, i el problema que té, i el problema que arrossegarà, jo penso també al llarg d'aquesta legislatura, i que els electors s'han cobrat electoralment, és que totes les victòries polítiques de país, en aquest sentit, que ha aconseguit Esquerra Republicana a Madrid, són individuals. És a dir, són per la seva gent, a l'hora de treure'ls de la presó, són... M'explico.
Però les victòries... Perdó, perquè potser no ho estic entenent. Les victòries polítiques socials, és a dir, si Esquerra Republicana és en part responsable, o qualsevol partit és en part responsable de la pujada del salari mínim...
Sí, però el tema és que l'elector d'Esquerra Republicana...
Això no és una victòria en clau de país.
Sí, però l'elector d'Esquerra Republicana, i t'has de posar una mica al seu cap, no només vota Esquerra Republicana en clau de país quan parlem de drets socials, els vota per alguna cosa més, perquè són esquerres i són independentistes, o es diuen independentistes, si no votarien Sumar. M'explico.
Està clar.
Ja estic d'acord.
Que no estàs d'acord amb les prioritats.
Un moment, deixa'm dir quatre coses. Ara mateix els diputats d'Esquerra Republicana, encapçalats per Gabriel Rufián, estan entrant a l'hemicicle, perquè queden tot just 4 minuts mal comptats per arribar a les 10 en punt del matí, que és quan ha de començar aquesta sessió. I un detall, bé, un detallet. El comunicat que jo llegia d'Esquerra Republicana l'havien enviat via Telegram, on es poden editar missatges. Recordem que el punt 3 deia l'Estat es compromet amb la fi de la repressió relacionada amb l'UO contra l'independentisme per les vies legals necessàries, citant la frase textual de Gabriel Rufián, i afegien entre elles una llei d'amnistia. Han editat el missatge i ara ha desaparegut entre elles una llei d'amnistia.
Ja no hi ha llei d'amnistia.
Ha durat poc, la broma.
Per altra banda, Alberto Núñez Feijóo, ara caminant pels passadissos camí de l'hemicicle, el president del Partit Popular, ja ara parlarem també d'ell, perquè segurament és qui més ha vist les orelles al llop en les últimes hores amb tot plegat, arribant ara a l'hemicicle.
I aquesta sí que és una imatge inèdita, perquè per primer cop veiem Alberto Núñez Feijóo ocupant com a diputat a l'hemicicle del Congrés dels Diputats el seient que li pertocarà. I ara veurem aquella cosa que deia el Dani, que li han guardat el lloc, segurament. Li han guardat el lloc presidencial de la bancada del PP. Perquè ell ha arribat quan falten 4 minuts perquè siguin les 10 que comenci, i se sabrà el lloc privilegiat, el lloc on toca el líder representant del PP, on hem vist sí. Pablo Casado, Mariano Rajoy, i ara l'aplaudiment...
I entre aplaudiments,
dels diputats del PP.
Aplaudiments de la bancada del Partit Popular, l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo, que els agraeix fent gestos amb el cap així com d'agraïment. Queden 3 minuts, això com deia, mal comptats per les 10, quan ha de començar, ha d'arrencar oficialment la 15a legislatura espanyola. Dani Montserrat, estàveu... comentant-hi, em sembla que la Sònia també havia demanat la paraula, i us demano a les 10 en punt... farem una actualització exacta de com estem, val? Per tant, teniu 2 minuts i
15 segons.
Jo estic d'acord amb la Montse. Jo penso que Esquerra Republicana en cap moment ha pogut rentabilitzar aquests possibles avanços socials, i la prova més evident són els resultats electorals. I jo, quan el senyor Fien estava fent la roda de premsa, jo sentia al cap fum, 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 i ara ja ho hem vist, és que el Telegram han editat el missatge. Això que deia el Dani, de que poden passar per davant dels Junts perquè han fet la roda de premsa, jo no soc tan optimista. Nosaltres som uns apassionats de la política, ho estem analitzant tot, però jo crec que la majoria de gent el que li arribarà és que Puigdemont ha aconseguit el que sigui, que jo ja dic que tampoc tinc gaire clar que hagin aconseguit res, però crec que això qui ho es portarà al triomf serà
Puigdemont. Encara no sabem ni què votarà Junts per Catalunya.
No, que no
els hem sentit.
Jo vull tornar a dir-ho per si no ha quedat clar, que jo no estic convençut de que acabin votant. I menys ara que saben que Esquerra ja ha donat el seu sí, i després ara, quan us sentia vosaltres dos, jo vull fer només una reflexió, que és una frase, que és, en el moment en què en unes eleccions generals l'independentisme ha tret un dels pitjors resultats de la seva història, i en canvi el Partit Socialista...
Em fa gràcia perquè vas dir una cosa com si no haguéssim d'estar d'acord i estarem d'acord. Segueix.
Jo estic d'acord també amb
que tu i jo estarem d'acord amb moltes coses, ja ho veus.
Un moment, Manel, perquè ara sí. També ha arribat Pedro Sánchez amb aplaudiments de tota la bancada socialista i ja s'ha saludat amb dos petons amb Yolanda Díaz, que seu al seu costat ocupant la seva cadira de encara vicepresident del govern espanyol darrere de Pedro Sánchez, i anava Félix Bolaños. Continuen els aplaudiments a la bancada socialista, i ara aquella munió de periodistes acumulada davant de Pedro Sánchez i de Yolanda Díaz, mentre arriba també Teresa Rivera.
No, acabo la frase que em fascina, si la vol acabar la Montse, jo. No, que em fascina aquesta sensació de dir, en el moment en què els socialistes ha tret un gran resultat a Catalunya, que ara resulta que tot depèn de les diferències o de l'acord entre Esquerra i Junts a efectes del que pugui passar a Catalunya, no? Que al final això ho veurem en unes eleccions al Parlament, no?
Correcte, sí, per això no vaig votar a les eleccions del Congrés.
No, és que seguim. Per molta gent que diu que aquestes institucions no són les nostres, doncs ara resulta que estan decidint sobre el que passarà.
Fem-ho bonic. Senyals horaris.